I anem a parlar de ciència i per tant tenim nosaltres a un científic. Ell és Juan Carda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas anem a parlar del vidre. Quan parlem del vidre sempre pensem o sempre l'atribuïm al cristal.
Efectivament. Un dels mitos que n'hi ha que trencar una miqueta, o falsetats, és que quan ens referim, i sobretot els que parlem en el nostre idioma, en castellà i tal, els castellano parlant, el vidre el considerem com un cristal i és una equivocació completa. És el contrari d'un cristal. El vidre és un material que se defineix com un sòlid, que ja veurem que tampoc la paraula sòlida és tan ben específica, que és un material amorfo, que és el contrari d'un cristal. Cristals són material que està ordenat a una escala, quan parlem d'una escala molt xicoteta, una escala molecular, atòmica, està ordenat. En canvi, en el vidre no. En el vidre, tot el més, diem que hi ha un ordenament a molt curt d'alcanç, a escala molecular, i per tant un material molt desorganitzat.
El cristal està tratat?
Bueno, el cristal està tratat, el vidre també està tratat. Per formar-se el vidre ha de sofrir un procés, un procés de molta temperatura, estem parlant de temperatures superiors als 1.500-1.600 graus, i un refredament molt ràpid, de tal manera que no deixes que el sistema se torni a reorganitzar i entonces apareix en aquesta forma que diem amorfa. L'altra qüestió que hem de trencar i que se contempla des d'un punt de vista científic és que el vidre se considera com un fluid, com un líquid. Imagina també el contrasentit que té. Anem a parlar avui de diversos contrasentits.
Totalment, m'ha deixat un poc bocabadà.
No és un cristal, és un amorfo.
No,
tampoc
no és
un sòlid, sinó que és un vidre, és un líquid superenfriat.
I mineral, clar, jo sempre pensava era un mineral.
Sí, se pot considerar com un, dins de la quantitat de materials que podem encontrar en la natura, podem considerar-ho com un mineral perquè n'hi ha una transformació d'ell, sobretot ja que vivim en èpoques on hi ha volcans, però les àrees volcàniques se sol formar també i se producte, un producte que té el seu origen natural a través d'un procés en el qual a molta temperatura, com ocorreix en un volcà, però sofreix un procés de refredament molt ràpid i entonces diguem que el sistema no s'organitza una altra vegada i queda en aquest estat amorfo.
Per tant, està considerat, el vidre està considerat físicament com un líquid?
Subenfriat, és a dir, que té una viscositat molt alta, però
ja, claro.
No deixa considerar científicament com un líquid.
Claro, claro. A veure, clar, aquestes preguntes sorgeixen, però fins que no donen el raonament, però imaginem, sí que ens ve al cap imatges que hem vist, que se pot considerar també això un líquid.
Efectivament, veig el punt de vista científic, així no considerem. No, i fija't bé, al contrari d'un sòlid cristal·lí, en què definim una temperatura fixa de transformació, de sòlid a líquid, per exemple, i aquesta transformació en el vidre, com és ja de per si un líquid, no la té, és un punt definit. Qualsevol sòlid cristal·lí fundís a tal temperatura, i aquesta temperatura és fixa. En canvi, en el vidre no, el vidre és gradualment, és com el sucre, quan calentem sucre en una cassola, veiem que se va reblandint, fins que apareix fluid. Pues el comportament del vidre és molt, molt semblant. Calentem, no té punt de transformació i té una temperatura de reblandiment, que li se diu en el vidre, igual que parlem de la temperatura de fusió en un sòlid, en el vidre parlem de la temperatura de transició vítrea, científicament, la T sub G, perquè és el terme anglosaxó, si diu temperatura de transformació vítrea.
El vidre té una segona vida després del seu ús? Parlem, perquè si entrem en aquesta matèria del reciclatge...
Bueno, volia dir, antes d'entrar en aquesta apreciació, una altra, també de contradicció, que nosaltres considerem que els sòlids són perfectes, i volia parlar també un poquet d'això, de la imperfecció. Tots els sòlids són imperfectes des del punt de vista químic. Per què? Pues diem que són imperfectes perquè a les condicions ambientals que estem, temperatura i pressió, diem que les seues posicions dels àtoms no estan en posicions fixes, estan manejant, perquè tot el que supera la temperatura absoluta, que nosaltres diem, la temperatura de menys 273 graus Kelvin, centígraus, perdó, a 0 graus Kelvin, i aquesta temperatura, aquesta energia que té superior, la utilitzen per estar vibrant els àtoms en les seves posicions, i això ja és un defecte. Per tant, diem que a pressió i temperatura ambiental, tots els sòlids, tots els materials en general, siguin cristal·lins o siguin amorfos, com el vidre, són imperfectes. Això vol dir que les persones també som imperfectes. Això vol dir tant quan parlem que este senyor és un senyor molt perfecte, no. Tots som imperfectes perquè som matèria, i com a matèria estem organitzats per àtoms, i per àtoms, pues, a pressió i temperatura, no els tenim en posició fixes i som imperfectes. N'hi ha que aclarir que la imperfecció, en el cas dels materials, és una oportunitat. Si foren perfectes, seria una ruïna, perquè no, en el sentit científic, perquè no podríem dissenyar, el que diem, modular de nous propietats en ells. Gràcies als defectes, traiem propietats en els materials, en els sòlids. I aquestes apreciacions n'hi ha que tindre també clares. I és una cosa que als meus estudiants els ho conté. El primer dia de classe els dic, i aquest concepte de que són perfectes no és veritat.
Lleveu-me del cap, perquè científicament està demostrat que no ho som.
En el món que vivim, no ho som, ningú.
Parlem d'aquesta segon vida, que té el vidre.
Com dius, el vidre és dels materials, un dels materials en els quals podem fer una recuperació d'una segon vida en ell. És a dir, que un camí l'han format, n'hi ha un gasto energètic molt alt, com us deia, d'aixòs 1.500-1.600 graus de temperatura, i quan l'obtenim podem conformar diferents peces, diferents coses, diferents materials, diria.
I podrem diferents usos, pot tindre.
I els materials van enfocar diferents usos. Pues ja parlarem al llarg de la xerrada de lo que són usos decoratius, lo que són jarres, lo que són les vidrieres, que en l'edat mitja van tindre molt d'auge. Parlarem dels vidres de botella, el vidre pla, que és el vidre comú que coneixem, el que fiquem en les finestres, etc. Què passa quan han fet ja ús d'aixes botelles o aixe vidre pla o el vidre inclús de la pantalla d'un televisor? Pues el podem recuperar, i recuperant-lo li podem donar un altre ús. En l'avantatge de que al recuperar ja no necessitem calentar aixes temperatures tan altes, que a partir de la matèria prima, que després especificaré, l'obtenim. Totes les temperatures són molt més baixes, el qual implica que fem un ahorro energètic extraordinari. Ahorrem matèria prima, que són d'origen natural, normalment se partís d'arena, l'arena comú, que és el quars, uns fundents, per baixar un poc aquesta temperatura tan alta, normalment s'utilitzen silicats de sodi o feldespats, i la mescla de tot a aquesta alta temperatura s'obtenen. Per un camí obtès, l'avantatge és que en vez de 1.500, pues, per baix de 1.000 graus ja fundís una trega i se vidre. D'allí podem fer una trega botelles en ell, podem fer plaquetes, no sé si heu vist el revestiment que fan moltes piscines.
Sí.
I aquestes plaquetes de piscines, això és vidre, la majoria d'ell
és reciclat.
És reciclat, un reciclatge ahir que supera pràcticament el 100%. És un dels materials més reciclats que podem trobar. Això que recollim en els iglús i tal, és molt important. Molt important perquè, a part d'eliminar residus que es podem tirar, podem recuperar-lo en un ahorro energètic molt gran i, per tant, menor emissions de CO2, del diòxid de carbó.
Però diuen que el nostre país no va ser fins al febrer del 82 que no vas començar a reciclar el vidre, això és cert?
Bueno, jo diria que no és del tot cert. Jo me recorde quan era xicotet que el llimonero venia, te repartia la caixa de llimonades, i tots ens recordem des de la meva edat, és que ja tenim els 60 anys cap amunt, i ens arreplegaven les botelles de llimonà, les botelles de llet,
sí, però
i se recuperaven.
A omplir-se del mateix producte. Jo parle d'eixa reciclatge per a convertir-lo.
Efectivament, el que seria eixa reconversió ha sigut una etapa després, una etapa després en el qual s'ha vist i s'ha estudiat diferents utilitats que té eixa vidre reciclat, com vostè deia, el tema de tornar-lo a molturar-lo tot i obtindre les plaquetes ceràmiques o vitroceràmiques que t'estava comentant. Un dia en el sector ceràmic, el que tenim així en la nostra àrea local i comarcal, s'està reciclant molt en el suport, en l'engobes, que diuen, en els esmalts, s'introduixen en este vidre. Hi ha moltes vegades que podem incorporar tipologies, i després comentarem tipologies de vidre, que ens aporten uns materials que de per si serien molt tòxics i en canvi ahí queden completament inertitzats en aquest producte.
Ha avançat molt ràpidament, eh?
Se pot adelantar molt, efectivament.
Quan és la primera volta que se posa el foco en aquest tipus de material i se li dona aquest segon ús? I se li dona molt ràpidament i en moltes aplicacions, no?
Efectivament, les aplicacions són molt diverses, dels materials de major aplicació. Bueno, cronològicament dir que el vidre se coneix des de molt antic, gràcies en principi a aquests productes naturals que en les àrees volcàniques se trobaven. Hi ha unes modificacions també del vidre, podem unes variants de tipologia. Està el vidre pur, com pot ser un vidre d'una finestra, translúcid, poden haver vidres també opacos, i poden... perdoneu un poc la
sí, ara a veure si ens porten un gotet d'aigua.
Està el vidre que és opaco, com pot ser un vitroceràmic, en la zona, com per exemple ara el volcà de les Palmes, ens ha originat molt vitroceràmic de tipus, diem, basàltic. De roca basàltica,
és fundit. Clar, la gent que no tractem aquest tipus de material ens dona en compte, quan parlen de vitroceràmic, tots pensem en aquestes vitroceràmiques que tots tenim a casa. No sé si és ixe ús del que vostè està parlant.
Efectivament, gràcies. Un dels ús...
Sí, sí, vega ser... tranquil·lament, s'aclareixin un poc la veu i estem veient les avantatges de reciclar el vidre, perquè són no borrones.
No, pues un de les avantatges
és... per exemple, jo tinc així que per cada tona de casc reciclat, de cascos, estem parlant de casc de botelles, es redueixen 1.000 quilos d'escombraries.
Efectivament. Per què? Perquè el que t'he dit, el 100% se pot reciclar. És un dels materials que major grau de reciclatge té. Hi ha materials que pots recuperar un tant per cent, no? Però en aquest cas... per recuperar el 100%.
Per exemple, nosaltres, a raïl del que ha passat en el volcà de la Palma, tot allò que ha quedat depositat, això s'utilitzarà per a fins del ser humà? És a dir, ho podrem utilitzar fent d'ahir vidre?
Bueno, és una manera natural del que l'home processa, no? És un procés que l'home també fa, sintèticament diríem, però així ho ha fet la naturalesa, i és agarrar aquesta matèria prima, fundir-la a molt alta temperatura i el gelase se configura en aquesta forma, en fases amorfes i en fases cristal·lines, per això diem un vitroceràmic.
Claro, és que és quan parlem de les diferents usos que es pot donar al vidre, no? Parlem de les finestres, que és el vidre translúcid, els envasos, les vitroceràmiques...
No, compte la quantitat de possibilitats que tens d'ús d'aquest material, perquè, com te deia, podem fer ús com un vidre transparent, translúcid, per el que és una finestra. Podem donar un ús decoratiu, les vidrieres, també parlarem un poc d'elles, de tota aquesta història tan important i que nosaltres tenim un patrimoni en les catedrals molt fort, en l'edat mitja, de lo que era el desenvolupament de vidrieres. I el tema de vidriats, o sigui, parlem de vidres, vitroceràmics i vidriats. Quina és la diferència entre un vidre i un vidriat? Pues molt simple. El vidre és un material que de per si se sustenta. Si nosaltres fiquem una finestra, una porta, ell de per si no necessita que li fiquem ninguna contraxapa, m'entens? En canvi, un vidriat sempre va damunt de. Un vidriat és un esmalt.
Sí, sí.
El tenim que ficar sobre una baldosa ceràmica, que així en el sector ne produïm tants, i n'hi ha una indústria molt potenta.
És a dir, que nosaltres aquest vidre el podem utilitzar també per a reciclat per a fer vidriats.
Vidriats, correctament. I també se pot fer, com te deia, conformar vidres opacos, com poden ser, però que tenen una resistència mecànica brutal, tenen molta resistència que inclús aguanten el xoc tèrmic, com pot ser una vitroceràmica. Quan gastem en la cuina, calentem i refredem en seguida i no se trenca, no se partís, per la resistència que té al xoc tèrmic tan alta i aquest tipus de material. És a dir, que nosaltres li podem confluir una sèrie de propietats de translucidez, opacitat, de resistència mecànica també, i també de xoc tèrmic en el vidre. Com veurem, de les diferents aplicacions avui en dia estan també en el camp de l'agricultura. El vidre el podem utilitzar com una manera de dissenyar un tipus d'abonat específic per a les plantes.
Uf.
Com? Pues integrem els micronutrients encapsulats, el que diem encapsulats, com si fossin xicotetes boletes, dins d'una matriu vítrea que comporta aquest micronutrient i comporta aigua. De tal manera que quan nosaltres ho tirem a la planta, controlem, ara que parlem de molts problemes de contaminació d'aquífers per nitrats, ahir se pot controlar localment la quantitat de nitrats que fiques en aquests micronutrients. I la planta va absorbint a mesura que la regleta va degradant, ell busca la humitat que li va aportant això i se degrada, no? I aquesta degradació la planta va xuplant els nutrients, de tal manera que no se perden cap avall contaminant l'aquífero. Hi ha curiositats que avui en dia s'estan investigant en aquest tema. En el camp de la medicina, dissenyant nanopartícules de vidre per a combatir certs efectes tumorals, on ells treballen tant en portar, igual com estem parlant en micronutrients, per les plantes també poden comportar l'antibiòtic que ens fiquen, o simplement ser el que diuen sensors, és a dir, que jo dissenye una propietat en ell, i són tamanys, estem parlant de nanopartícules, quantitats de la micra d'un mil·límetre, i en ells dissenyar que porten un sensor que nosaltres externament el podem actuar per una qüestió de calor o un altre senyal, i ell obrir la comporta i soltar en aquest moment el medicament que comporta.
Vostè m'està parlant de realitats o d'estudis, dices...
No, estic parlant ja de realitats.
Oh, que meravella, no?
Com us fan, si tens que fer-te un TAC avui en dia, per exemple, ja t'injecten el que diuen marcadors. I són marcadors, són nanopartícules en les quals tenen un sensor d'aquest tipus, que té una resposta magnètica o pot ser una resposta elèctrica o una resposta elèctrica. I són nanopartícules de vidre que porten encapsulats el component que dona la senyal. Que pot ser
i tot això reciclant?
Tot això es pot fer reciclant perfectament, perquè únicament se recicla. El vidre torna a ser un material pur, completament pur, i per tant el pots dissenyar-lo a diferents tamanys. S'estan fent, conec empreses en les quals dissenyen aquest material reciclat, pues, partícules per projectar-les, per limpiar monuments, limpiar parets, perquè tenen una capacitat agressiva molt forta i són projectats sobre quan vols restaurar un monument, una catedral o algo, se projecta i se projecten aquestes partícules que són partícules micromètriques, no? de vidre reciclat.
Que... En aquest cas, també el que fem és no tindre ningú tipus d'impacte de contaminació, és a dir, com no n'hi ha ningú producte de netejar el que s'utilitza, sinó que és vidre, no tenim contaminació, no? En aquesta neteja.
Efectivament. És un material, diguem, que l'aplica sòlid, i per tant no implica ninguna contaminació en ell. La projecte és contra l'espai que vulguis limpiar, ell limpia, per exemple, si han fet un garabato en una paret o per la pròpia contaminació de l'esmog, que diuen que se fica en la pedra, no? El mal de la pedra que se comenta, i te la limpia, te la deixa perfectament nítida, no? Sense
ens queden dos minutets, li dic per si n'hi ha algo que vola que se quede clar o comentar en concret.
Bueno, sí, podem continuar en altra sessió per parlar dels vidres avançats, vidres que avui en dia s'estan investigant per camps de telecomunicació, el que se diu vidres que tenen una propietat òptica, òptica no lineal, això vol dir que amplifiques una senyal i, per tant, en vez de ser una senyal física que la podem portar per electrons, la fem per electromagnetisme, per cables, serien senyals sense cablejats. Imagina que ens oblidem d'utilitzar per a un ordenador tots els cables que a vegades tenen una torre tota plena de cablejats amunt i avall. Estos micròfonos que tenim ara que funcionaran sense cable, no? Només per la propietat òptica.
Per tant, tot el que avui hem parlat sobre el vidre són realitats i són utilitats que actualment s'està donant, no? El vidre.
Efectivament.
I el que parlarem en el pròxim programa són tot el que està ara en fase d'investigació d'un futur.
Efectivament, les grans empreses d'investigació que estan apostant molt en aquests camps, li han donat la màxima prioritat, però són camps molt estratègics. I parlarem també dels vidres que tenen propietats tàctils, que avui en dia toquem una pantalla i ens transmetis una senyal.
Pues això ho farem la setmana que ve. Tornarà a vindre i ens parlarà de tot el que n'hi ha de futur dins d'aquest meravellós vidre que és sòlid, líquid i mineral.
Efectivament,
no?
I només comentar que este programa va dedicat a l'any del vidre que ha nombrat la Nacions Unides l'any 2022 com l'any internacional del vidre.
Pues este i el pròxim. Moltes gràcies.
És un plaer.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.